teves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
La convivència entre dues dimensions. La nostàlgia dels clàssics i l'emoció de les noves veus. Els discos que han fet història i les veus que avui escriuen el futur. A Blanc en Negre viatgem entre els sons que han marcat generacions i les melodies que defineixen el present. Blanc en Negre, un podcast d'Àngel Ayats i David Izquierdo. Els clàssics del passat amb les veus del present.
Salutacions cordials i benvinguts a aquesta nova edició de Blanc en Negre, un espai on la música no la pensem des de la comoditat, sinó des del cos, des del volum, des del moment en què una cançó no només s'escolta, sinó que també empeny cap endavant. Avui parlarem de discos que entren forts, que ocupen un espai i que no busquen ser subtils ni elegants. Música feta per avançar, per accelerar, per sentir que alguna cosa es mou per dintre.
Sí, perquè no tota la música neix del silenci i de la introspecció. Hi ha discos que neixen del soroll, de la carretera, de l'assaig etern, de músics competint entre ells dins d'una mateixa sala. Discos que no volen explicar una història íntima, sinó generar energia. Avui posarem en diàleg dos discos que entenen la música així, no com a relat psicològic, sinó com a força física. I els dos discos que us presentem avui són Machine Head, de Deep Purple, i Wolf Mother, de Wolf Mother, un àlbum homònim de 2005 d'aquesta banda australiana. Dos moments diferents, una mateixa actitud, tocar fort i tirar endavant. Machine Head es grava gairebé per accident. Deep Purple arriba a Montreux amb la idea d'enregistrar en un casino, però un incendi provocat durant un concert de Frank Zappa crema l'edifici. Tot se'n va en orris, el pla s'esfondra. I en un lloc diferent, molt, molt diferent, en lloc d'aturar-se, fan això, regravar d'una manera absolutament improvisada, estancant-se en un hotel i començar a tocar de forma desordenada.
I això és important, perquè Machine Head no és un disc pensat amb distància, és un disc nascut de l'urgència de músics que porten mesos a la carretera i que s'entrenen tocant les seves cançons, que competeixen entre ells a base de riff, solos i volum.
Molts anys després, Wolf Mother apareix en un context molt diferent. El rock dur ja no és hegemònic, ha quedat com una cosa del passat, gairebé museística. I ells fan una cosa molt simple, tornen a si res d'això hagués passat, sense ironia, sense distància.
I entrem ja una miqueta en matèria. Entrem en Deep Purple, arriba Machine Head, un dels seus discos més emblemàtics, en un moment de plenitud com a banda. Hi ha una alineació molt concreta i que funciona gairebé com un motor. Tots saben què fan, tots ocupen un espai i tots volen ser escoltats. El disc no és conceptual, no explica una història global, però té una coherència molt clara: energia sostinguda, carretera i velocitat.
I bé, hem d'entrar ja en matèria d'aquest disc de 1972, Machine Head. Highway Star no és només la primera cançó del disc, que és la manera que té Deep Purple de dir aquí no hi ha escalfament. El disc comença corrent i això no és casual. Aquesta cançó neix literalment a la carretera, durant una gira, en una conversa aparentment banal dins d'una furgoneta. Algú pregunta com podria ser una cançó sobre conduir ràpid i la resposta no és conceptual, és tocar ràpid.
Sound.
Un ritme trepidant. El que fa que Highway Star continuï funcionant avui no és només el riff inicial, sinó la sensació de tensió constant. Aquí no hi ha un instrument que acompanyi els altres. Tots competeixen. El teclat de John Lord, la guitarra d'en Richie Blackmore, no dialoguen, s'empenyen. És gairebé una lluita per ocupar un espai. I això es nota. Es nota en el seu, en els cossos i en el cos també de la persona que ho està escoltant. No és una cançó que s'escolti assegut. És una cançó que accelera, no explica una història, genera un estat físic i emocional, i aquest estat, aquesta necessitat d'avançar, de no frenar, és la clau de tot el disc. Machine Head no et convida a entendre res, et convida a seguir.
I hem de continuar amb una de les cançons més conegudes de Deep Purple, Smoke on the Water. Smoke on the Water té una cosa molt curiosa. Tothom la coneix, però sovint la gent s'oblida de saber d'on surt. I surt d'un desastre, d'un incendi, un incendi real en un casino real, mentre Deep Purple es disposava a gravar el disc. Tot se'n va en l'aire, hi ha fum, caos i confusió. I en lloc de dramatitzar-ho, fan una cosa molt rock. Expliquen tal com va passar, sense adorns i sense èpica afegida.
senzillament crec que no hi ha festa major, no hi ha banda de poble que no hagi començat algun party amb el riff de guitarra de Smoke on the Water. És una de les cançons que més hem escoltat en festes populars. Escoltada dins del disc, aquest tema, la cançó recupera el seu sentit original. No és un himne, no ho pretén, és una solució, tal com us explicava en David, que va venir fruit d'una pròpia desgràcia, no? Un riff senzill, gairebé funcional, que serveix per tirar endavant quan tot falla, i potser per això ha sobreviscut tant perquè no intenta ser res més que del que és, no? Amb els anys, també aquesta cançó s'ha convertit en una icona, gairebé una sessió obligatori per al que comentàvem, per qualsevol guitarra o qualsevol banda que vulgui, doncs, entrenar una mica els dits. Per aquí, Matching Hit encara, per això dintre del disc de Matching Hit encara és una cançó pràctica, és una cançó, és una manera de dir que d'acord, això ja ha sortit malament, però que continuem estant aquí, no?
Sí, i algunes coses no van sortir molt bé al principi de Deep Purple, com van ser les formacions que van tenir. Van tenir moltíssimes formacions. Els en deien Mark 1, Mark 2, Mark 3, Mark 4. I fem una miqueta de memòria de quines van ser aquestes primeres, aquestes formacions que van tenir. La primera va ser del 68 al 69, on hi havia el baixista Nick Simper, el guitarrista Richie Blackmore, John Lord als teclats, Liam Pace a la bateria i en Rod Evans a la veu. Després això canvia i substitueixen el baixista, que passa a ser Roger Glover, i Liam Gillan passa a ser el vocalista. I posteriorment, doncs això va continuant. Després farem un repàs a la tercera i a la quarta formació, sense deixar de banda el que escoltarem ara tot seguit, com a cançó que és Lazy. Lazy és un canvi de ritme molt interessant dins el disc, no perquè baixi la intensitat, sinó perquè s'ho pren amb més temps. Comença amb un llarg passatge d'orgue i un orgue Hammond, no? I no té pressa per arribar enlloc. Deep Purple es permet una cosa molt clara, gaudir del so, mostrar múscul sense córrer.
De fet, posteriorment, després de Deep Purple, van néixer totes les decisions i les bandes...
Les bandes paral·leles i successives.
Cada membre va muntar la seva banda. Escoltem Lazy. Thank you. Quan estàs escoltant aquesta cançó, perceps que els músics se senten molt còmodes amb el que fan. No hi ha una urgència comercial, no hi ha necessitat d'anar directes al gra. Hi ha confiança. Confiança en el directe. En recordem que un dels discos més emblemàtics de Deep Purple és aquell famós concert Made in Japan, no? Va ser històric. I aquí demostren que l'ofici en el que fan és el que els agrada i el que els aguantarà en definitiva amb la seva música. I això també avui és gairebé revolucionari. Permet-se allargar, explorar, repetir, simplement perquè per plaer, per tocar senzillament, això és una característica de Deep Purple. En Machine Head deixen clar que no és només un disc d'energia, sinó també que dominen el tema.
Sí, i com abans us parlàvem de les diferents alineacions de músics que han tingut a la banda i ens havíem quedat a la Mark II, la Mark III, que va ser la que va durar des de l'any 73 fins al 75, va tenir com a cantant a David Coverdale i com a baixista Glenn Hughes. I finalment, al 75, hi va haver una última formació amb Tommy Bolin, que va substituir el guitarrista Richie Blackmore durant un any, fins que el 1976 van decidir desfer-se per l'any 1984 tornar amb l'alineació que tenim escoltant en aquest disc, amb la Mark II. La de Mark II inclou potser els músics més coneguts, Liam Gillan a la veu i en Richie Blackmore a la guitarra. Continuem amb una altra cançó molt interessant. Es diu Space Tracking i és, crec, Àngel, la cançó més festiva del disc. Té un esperit de directe claríssim, de comunió amb el públic, i no parla tampoc de massa res en concret, que transmet una sensació molt clara. Estar junts fent soroll. Wait!
Com deia en David, una cançó de toc i d'aire festiu. Aquí el rock recupera una dimensió gairebé tribal. No cal entendre res, només cal participar-hi. Cridar, moure-se, deixar-se portar... Tot això és una festa, és una cançó que no vol explicar el món, vol fer-lo vibrar d'alguna manera. I això dins del conjunt del disc ens recorda que Machine Head no és només carretera i tensió, sinó també és celebració.
Sí, i hem de continuar. I hem de continuar presentant l'última de les cançons que formarà part del nostre programa d'avui. Recordem que Machine Head té 7 cançons, n'escoltarem 5, gairebé el 75% del disc, i aquesta cançó es diu Pictures of Home. Parla d'un altre aspecte a la carretera, la distància.
David, si a tu et passa, però també em passa amb AC/DC. En el seu moment, AC/DC, que sí, heavy, que a dir part pel rock dur, però és que amb el pas del temps el pòsit a mi em sembla molt suau, tot això. Vull dir, és ja que
bueno,
sembla jazz, ja.
Sí, sí. Bueno, hem de pensar una cosa, eh? Hi ha algun artista que he sentit por ahí que diu que... que voluntàriament les grans discogràfiques han volgut deixar el rock de banda perquè era com més reivindicatiu, explicava unes lletres més contundents, era més crític amb molts elements, sobretot amb la política, etc, etc. I no sé fins a quin punt això pot tenir algun tipus de relació o no amb el que estàs dient, eh? Però penso...
No, però parlo més de l'estil musical, no?
Sí, sí.
El so d'ara, Deep Purple, a mi no m'assembla rock dur, això. Ni...
No és rock dur, però jo penso que és molt important que la música estigui acompanyada d'un bon missatge, i per això penso que la música actual li falta molt d'això, i penso que tenen molta culpa els que estan a dalt, i si la música fos fins i tot més dura el que estem escoltant, perquè això ho hem de contextualitzar, a l'any 72, això déu-n'hi-do.
Sí,
l'any 72, déu-n'hi-do. Però si contextualitzéssim avui en dia i haguéssim de criticar la política amb un soroll, no? Potent, seria molt més potent que això a l'any 72, penso, i per això ens sona com suau, etc, etc. I avui, perquè avui en dia ho associem a unes qüestions musicals molt més potents, unes guitarres molt més dures, amb unes bateries, amb uns bombos molt més tocats amb més velocitat, amb el so gutural que està venint en el nou heavy metal aquest, o en el metal més dur, etc, etc, no?
Sí, la tecnologia evidentment fa la seva feina.
Sí.
Quan s'acaba Machine Head, que hem acabat aquesta etapa dintre del que és el blanc en negre nostre clàssic, queda una sensació molt concreta al cos. No és només que hagis escoltat un disc potent. Deep Purple no es pregunta gaire què vindrà després, no mira enrere, no fa balanç. Machine Head és present per ells, pur en el moment que el van editar, i és un disc fet des del moviment, des de l'energia compartida, des d'un grup que funciona com una màquina, perquè tots els engranatges estan en el seu lloc.
Sí, però el temps passa. I per què passa? Doncs perquè aquesta energia va canviant amb els anys i deixa de ser el centre. El rock dur, el riff, el volum, la velocitat, passa a formar part més aviat d'un passat gloriós i d'una època que recorda més del que es viu. Es converteix en una herència, en una influència, fins i tot en una cosa que es pot arribar a estudiar. Però aquí hi ha una qüestió impor-risc. I si això queda fossilitzat, que només existeixi com a record, com a mite, com a referència obligada, però llunyana? Bueno,
sí,
és una pregunta evident.
I és precisament en aquest punt on apareix la pregunta important. Què passa amb aquesta energia quan ja no és la norma? Quan ja no és el llenguatge dominant? Quan tocar fort sembla gairebé una excentricitat? I apareixen noves veus, nous formats.
Exacte, i apareix Wolf Mother, i que forma part, no, d'un grup que decideix tornar a activar això. No perquè vulguin reinventar Deep Purple ni competir-hi, sinó perquè decideixen fer una cosa potser més senzilla i més valenta. Tocar com si aquesta música tingués encara el riff com a centre, com si el volum encara fos una declaració clara del que formarà part d'aquest disc. No hi ha ironia, no hi ha distància, i no hi ha un discurs sobre el passat, hi ha un present.
You're talking to me.
Woman. Oh, Woman obre el disc i no ho fa amb cap misteri. El riff entra directe i sense cap mena d'introducció, sense atmosfera prèvia. Simplement Wolf Mother no vol situar-te, vol sacsejar-te, i això és important perquè aquest disc, que surt el 2005, en un moment en el que el rock clàssic ja no ocupa el centre, podia haver tingut una entrada molt diferent, amb ironia, amb distància, amb joc de referències, però decideixen no fer-lo. La cançó parla d'una relació marcada pel desig i el conflicte, però la lletra no és el centre. El centre és aquesta manera de tocar. El riff és pesat, és repetitiu, gairebé obsessiu. No evoluciona gaire, perquè no ho necessita i serveix per marcar territori.
Posant en diàleg a Deep Purple i a Wolf Mother, aquí precisament es mostra com no només sap fer riff, sinó també controlar el tempo emocional del disc. White Unicorn no va de velocitat, va de tensió. D'anar acumulant energia fins que no queda una altra opció que deixar-la sortir.
I hem de continuar amb el tercer tema que escoltem d'aquest disc homònim de Wolf Mother. Anava a dir Mother Wolf. The Wolf Mother, no?
Se'ns en va.
Som humans, no? I estem en directe.
Exacte.
Per tant, continuem amb Dimension, i és probablement la cançó més directa del disc. No hi ha molta variació, no hi ha girs inesperats, i tenim un riff com sostingut que fa de motor. La lletra és mínima, fins i tot podríem dir-ne que secundària, i aquí la veu funciona com un instrument més. És una cançó pensada pel directe, per sostenir una energia constant durant minuts i per fer que el cos entri en un ritme gairebé mecànic.
Estem arribant en els minuts finals del nostre espai del blanc al negre de l'edició d'avui. Ens queden dos temes encara del nostre contemporani i, per tant, doncs, anem per feina.
Anem per feina. Mind's Eye introdueix un petit canvi de registre. El tempo baixa, la cançó respira més i la lletra guanya una mica de protagonisme. Aquí sí que apareix una certa introspecció, però no és una cançó reflexiva en el sentit clàssic. És més aviat una pausa dins el disc.
Aquesta cançó funciona com un espai de transició. No trenca l'energia, però la reorganitza d'una altra manera. Et permet agafar aire sense sortir del viatge.
Bueno, hem d'anar acabant, Àngel, i hem d'acabar amb un tema que es diu Joker and the Thief, el Joker i el lladre. I tanca el disc aquesta cançó amb una sensació molt clara de moviment. La lletra parla de fugida, de viatge i de figures arquetípiques que agafen sense, que avancen sense mirar enrere. No hi ha un final moral, hi ha trajecte.
El que té el temps, que passa volant, que diuen, no? Ens agradaria estar molta estona i escoltar molta música, però els nostres programes, els nostres espais són de 60 minuts. Per tant, hem d'anar posant punt i final. I fer el tancament, Deep Purple, no amb el primer disc clàssic, el que ha estat avui amb nosaltres, no intenta explicar res profund. no intenta deixar cap missatge, intenta pensar, i en aquesta manera d'avançar hi ha una llibertat molt clara, la de no haver de justificar-se, de tocar perquè sí, per fer soroll, perquè és el que toca fer. Machine Head és això, un disc que no reflexiona gaire, però que sap exactament qui és mentre sona. I potser per això, 50 anys després, encara transmet aquesta sensació tan física de moviment, d'energia, com si mentre es dura, com si hagués cap altre lloc on voler ser això. Pura energia.
Exacte. I en quant a Golf Mother, un disc de 2005 homònim, simplement dir que apareix en un moment molt diferent, però la necessitat no és tan llunyana. Aquí ja no estem en el centre del rock dur. Aquesta música ja és més una herència, una referència i un passat, i no es pot tractar aquest disc com si fos un disc que no analitza d'on ve el rock. No el deconstrueix, no el revisa amb ironia, i simplement es toca. I això, en el context de l'any 2005, és una presa de posició molt concreta. El disc no vol ser original, vol ser efectiu, vol sonar gran, vol moure el cos, i ho fa assumint totes les seves limitacions, sense demanar res. Simplement diu, et dono això, i és el que hi ha.
Potser posar en diàleg Machine Head i Golf Mother no és tant una qüestió d'estil com d'actitud. Són discos fets des del mateix impuls, tocar perquè el cos ho demana, perquè quedar-se quiet no és una opció.
Sí, i potser això també és blanc en negre, un lloc on la música no sempre t'ajuda a entendre, però sí a sentir, a moure't i a continuar.
Això ha estat Blanc en Negre, on els clàssics del passat encara fan soroll en el present.
Blanc en Negre, un podcast d'Àngel Ayats i David Izquierdo. Els clàssics del passat amb les veus del present. Els imprescindibles.
Ser a prop vol dir veure les coses més bé. Apropa't al que t'interessa amb la xarxa Més. La teva plataforma audiovisual de qualitat, proximitat i gratuïta. Gaudeix dels continguts de més de 30 televisions locals i podcast quan, com i on tu vulguis. Entra a la xarxa Més.cat i descarrega't l'app.
Jo crec que és el millor mig que tenim.
Sí, sí.
És el més complet. Sí que ha de millorar certes coses que jo li vaig dient a poc a poc.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.